Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Departament de Salut fa avui dilluns un cribatge poblacional al nucli antic de Tortosa davant del degoteig constant de casos de Covid-19 que han anat apareixent a la zona durant les últimes dues setmanes i la dificultat des d'epidemiologia per seguir-ne les cadenes de transmissió. En concret, el Departament de Salut indica que en els últims dies s'han detectat 38 infeccions per Covid, la majoria corresponents a brots familiars. El cribatge es farà de les 4 a les 7 d'aquesta tarda a l'espai de Sant Joan, cedit per l'Ajuntament. L'objectiu és frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària entre la població major de 16 anys que no hagi passat la malaltia, no tingui símptomes o no estigui del tot vacunada. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, especialment les que no presenten símptomes i poden estar contagiant el seu entorn sense saber-ho. D'altra banda, pel que fa al cribatge poblacional que es va fer a Tivenys la setmana passada, de les 99 proves realitzades, només una ha estat positiva. L'IRTA introdueix insectes sud-africans per tal de combatre el cotonet als cítrics de les Terres de l'Ebre. Així, insectes parasitoides provenients del sud d'Àfrica i criats a les instal·lacions de l'IRTA sobrevolen ja els camps de cítrics de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de combatre la plaga del cotonet. El passat divendres al matí, els tècnics van alliberar els primers 400 exemplars en un camp de Tortosa amb l'objectiu de que s'escampin, es reprodueixen i puguin controlar biològicament de forma efectiva els paràsits sense haver de recórrer a tractaments fitosanitaris. La plaga, provinent de Sud-àfrica, es concentra actualment en uns 14 focus a la zona productora citrícola de les Terres de l'Ebre i pot causar importants deformacions a la fruita, amb pèrdues que poden arribar al 40% de la producció. L'IRTA ha importat i criat durant els últims mesos a les seves instal·lacions d'Amposta exemplars d'aquest insecte parasitoide provinent de Sud-àfrica, el mateix lloc d'on és originària la plaga del cotonet que amenaça els camps de tarongers i mandariners a les Terres de l'Ebre. La investigadora de l'IRTA, Teresa Martínez, explica quin és el plantejament d'aquesta introducció dels insectes per tal de combatre la plaga del cotonet.
Estem en el laboratori, estem criant l'Anagyrus averiae, que és un parasitoid. És un parasitoid, el que fa és que fica un ou dins del cotonet de Sud-àfrica i dins se desenvolupa una larva i d'aquí eixirà un adult. És un control biològic. ¿Vale? En principi això és un control biològic clàssic perquè la idea és fer soltes inoculatives, és a dir, soltar ara el parasitoid i intentarem soltar-lo més vegades i la idea és que s'aclimate, és a dir, que aconseguisca reproduir-se aquí en el cotoner del camp i que aconseguisca passar l'hivern i que s'aclimate i forme part de la nostra fauna. Aquesta és la idea.
I és que els investigadors havien comprovat prèviament que no existien insectes autòctons eficaços per fer front a la plaga. Després que el govern espanyol n'autoritzés la importació, els investigadors han fet estudis d'especificitat abans d'alliberar-los al camp amb la seguretat que la seva introducció no provocarà ni alterarà els ecosistemes. La investigadora de l'IRTA, Teresa Martínez, confia en l'adaptació d'aquests insectes per la similitud del clima ebrenc amb el de Sud-àfrica.
Tenim esperança de que funcione perquè tenim climes a Sud-àfrica plou similars i que deuria funcionar. A més, ja que aquí el cotonet està també aclimatat, és d'esperar que també el seu parasitoid també estigui aclimatat. Vull dir que la idea és anar al lloc d'origen de la plaga per buscar els parasitoids, perquè suposa que si estan els dos aclimatats, quan vinguin aquí també el parasitoid estarà aclimatat.
El cotonet és un insecte pseudocòcid que provoca greus deformacions als fruits en creixement, fet que obliga als pagesos a retirar-los de la comercialització. Els danys poden arribar al 40% de la collita. Segons el Departament d'Agricultura, va arribar a la península Ibèrica l'any 2009, quan va ser detectada per primer cop al nord de la província de València. Des de llavors s'ha anat estenent al País Valencià i va aparèixer a Catalunya l'any 2018. El director territorial d'Agricultura, Jesús Gómez, remarca aquest control biològic com a mètode respectuós amb el medi i capaç de garantir el residu zero que demanen els consumidors.
Bueno, ens dona l'experiència de que València ja fa al voltant de 10 anys que ho pateix, i de que nosaltres estem en una situació molt bona perquè tenim focos, però són focos minuts. Llavors l'aposta del departament és intentar treballar en el que és lluita biològica per intentar-nos apartar una mica de la lluita química, que al final també, a part de temes també mediambientals, també te genera residus en fruita, i com el consumidor actual europeu i d'Estats Units, que és on va aquesta fruita, no l'accepta, doncs per això també treballem en aquesta línia. En la línia del cotonet, que és la que heu vist avui, que és una línia novedosa i que l'hem d'acabar de posar a punt, i en la línia també del que estem fent d'atracció i mort, que són sistemes que atrauen el cotonet i que llavors són un insecticida del matar. Tot això són metodologies per anar-les posant a punt, que ho esperem fer en els propers anys, aprofitant també que tenim una mica els focos bastant marcats. Bueno, i al mateix temps també d'alguna manera sensibilitzar la gent perquè en siguin conscients del tema del cotonet, perquè també ens informen, per sobretot tindre'ls tots detectats.
L'aposta de la Generalitat per fer front a aquest problema passa per prioritzar la lluita biològica en detriment de la tradicional aplicació de productes fitosanitaris. En paral·lel, Agricultura també promou alternatives amb plaguicides, com la captura massiva o la confusió sexual amb feromones a partir d'un paquet de 3,7 milions d'euros anuals en ajuts agroambientals i que, en molts casos, porten a terme les agrupacions de defensa vegetal. A banda d'aquestes accions, el director territorial d'Agricultura, Jesús Gómez, ha recordat també la gran importància de controlar la transmissió i difusió de la plaga del cotonet que arriba transportat dins de les caixes de fruita de zones afectades.
Un tema molt important també és com se transmet este cotonet, i este cotonet ve per les caixes de fruita que venen de zones en cotonet. Per tant, també una de les actuacions també sempre és preventiva. És a dir, sempre que et vinguin caixes de zones que pugues, que ara la sospita de que tinguin cotonet, aquestes caixes s'han de netejar, perquè sabem que és el vehicle de transmissió, és a dir, no ve per l'aire, no es transmet de cap altra manera, sinó que és un bitxo que ve en les caixes. Per tant, també la prevenció en aquest aspecte és molt important.
Així, l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha introduït ja insectes sud-africans per tal de combatre el cotonet als cítrics de les Terres de l'Ebre, una plaga que pot afectar fins al 40% de la collita i que es concentra actualment en una quinzena de focus al territori.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat agrari Unió de Pagesos ha fet arribar al Departament d'Agricultura esmenes a l'esborranys d'ordre de les bases reguladores de l'ajut pel temporal Filomena, que va provocar danys importants a les oliveres de diverses comarques. El sindicat considera inacceptable la condició obligatòria per a la pagesia afectada de contractar una assegurança durant els propers 5 anys. Unió de Pagesos ja va traslladar a Agricultura la necessitat de canviar les condicions de l'assegurança, ja que considera que tal com està plantejada actualment és ineficaç i no és una eina útil per al sector, sobretot en situacions d'adversitats com una nevada. El sindicat atribueix a aquest fet que tan sols està assegurada el 9% de la superfície d'olivera de Catalunya. Unió de Pagesos exigeix a Agricultura que elimini aquest punt de l'ordre o bé que aquesta condició no sigui aplicable fins que no s'apliqui una millora real de l'assegurança i que aquesta sigui consensuada per totes les parts. L'Ajuntament i els veïns de Gandesa s'oposen a les obres iniciades al tram urbà per Naturgy per tal de fer passar grans molins. I és que Naturgy va iniciar el passat dimecres, amb l'autorització del Departament de Territori, la modificació de la plaça Francesc Serres de Gandesa perquè hi puguen passar els camions que transportaran grans aerogeneradors al nou parc eòlic de Vilalba dels Arcs. L'Ajuntament de Gandesa s'oposa a l'obra, que suposa rebaixar la rotonda, perdre superfície al pàrquing del pavelló i desmuntar la creu de terme que la precedeix. Una trentena de persones es van concentrar el passat divendres al migdia a la plaça en contra d'aquesta obra, que està aturada mentre s'està negociant la solució que menys mal faci al municipi. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha lamentat que el govern els hagi deixat sols i els veïns denuncien que els municipis estan indefensos si les energètiques compten amb la complicitat de la Generalitat. I és que l'Ajuntament de Gandesa es va assabentar-se que la modificació de la rotonda tenia permís del govern de la Generalitat quan dimecres passat es va començar a arrencar la vegetació. L'Ajuntament va aturar les obres mentre es negocia com mantenir la creu de terme, coneguda com a creu coberta, amb la companyia energètica. Així, l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ens explica que ha demanat aturar les obres fins que no es consensuï una solució.
Van retirar el que són les plantes i val a dir que ahir la tarda van començar a fer moviment per traure el que seria part de la rotonda, unes peces que delimiten la rotonda, però vam parar les obres. Vam anar i vam parar les obres i vam demanar a Gas Natural que no es faci cap moviment hasta que tinguéssim una solució.
L'Ajuntament de Gandesa s'oposa en aquesta obra que es fa per a passar grans aerogeneradors cap a Vilalba dels Arcs per a aquest tram urbà que enllaça amb la Nacional 420 i la TV 7231. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, argumentava d'aquesta manera per què s'oposen a les obres a la plaça Francesc Serres, que suposa desmuntar un element patrimonial que la precedeix, alhora que es lamenta que el govern de la Generalitat els hagi deixat sols mentre busquen una alternativa amb Naturgy.
Han de passar els aerogeneradors per ubicar-los a la zona de la ZDP7, han de passar pel terme o pel municipi de Gandesa, i la primera proposta que vam tindre damunt de la taula era retirar la creu coberta, modificar la rotonda. Nosaltres ens hi vam oposar des del primer moment, ens hi oposem, ens continuem oposant i ens continuarem oposant de que se toca la creu coberta. La sorpresa ha estat quan la Generalitat ha donat autorització per desmuntar la creu coberta i modificar la rotonda, perquè sí que és veritat que la rotonda, la titularitat, és de Carreteres. I ara mateix, pues, davant d'aquest atac al patrimoni cultural del municipi de Gandesa, l'Ajuntament de Gandesa, l'equip de govern, estem negociant en Naturgy per buscar solucions que eviten tocar la creu coberta, perquè ara hem vist ja que aquí no tenim suport del govern de la Generalitat i passaran sí o sí. Per tant, buscarem la solució que menys mal faigui al municipi de Gandesa, perquè al final és un tema que ni l'hem demanat i aquí ens ha caigut com una llosa i l'haurem de gestionar.
El passat divendres al migdia, una trentena de persones es van concentrar a la plaça en contra d'aquesta obra. Així, un veí de Gandesa, Joaquim Fontovà, criticava que es desmonte a aquesta plaça que manté l'Ajuntament sense que s'hagi demanat permís per fer les obres.
La Generalitat ha donat permís per desmuntar la plaça, per a passar les grans torres, perquè són de 200 metres, que és una animalada de projecte. I, clar, vull dir, aquí això no és gens de lògic que agarren una plaça que tot el manteniment i tot ho fa l'Ajuntament i que no donen dret, almenys a dir, donar permís a l'Ajuntament. No ho han fet, han vingut des de la Generalitat, han donat permís i automàticament l'empresa ha començat a fer l'obra. Vull dir, això és injust. Nosaltres tenim el 25% o més dels parcs de tota Catalunya. Ja tenim l'impost pagat. Som un territori que està en net, que ecològicament se podia vendre, que tenim cellers, una agroindústria important i un agroturisme, que tot això el que fa és destrossar totalment.
Aquest mateix veí de Gandesa criticava que es beneficia a les companyies elèctriques portant les instal·lacions energètiques a les zones rurals i afectant així, fins i tot, patrimoni urbà amb el consentiment de la Generalitat.
Venen aquí, ho trinxen, ens posen el comptador a casa a tothom, i això, claro, això és ajudar les grans indústries, no a la gent del territori, ni a la gent també de les indústries, perquè si estan les indústries a Barcelona porten la taula de plena de plaques, hòstia, això ja estuvi en ell, no han de pagar les companyies, però no. És posat el comptador, cobrar el comptador sense pietat, i ja està. La creu coberta és del 1300 o així, vull dir, és una creu coberta molt antiga, que es va posar aquí a la plaça aquesta, no hi estava, però es va posar fa una sèrie d'anys i, bueno, pues aquí ha quedat assentada, no? Vull dir, tampoc és qüestió d'arribar, que arriben aquesta gent i ens destrossen el patrimoni urbà. I que, a més, amb el consentiment bestial de la Generalitat. Això ja és l'horror.
La companyia energètica Naturgy ha d'instal·lar aerogeneradors de 200 metres d'altura, molt més grans que els previstos als projectes licitats fa més d'una dècada amb la normativa de la zona de desenvolupament prioritari, i que ara s'han començat a executar al nord de la comarca. Els vehicles que transporten aquests molins des de Tarragona no poden girar amb l'actual estat de la circunvalació. Per això, el Departament de Territori ha autoritzat modificar aquesta plaça.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La diversificació econòmica, una formació especialitzada, millor connectivitat i transport públic o una aposta cultural participativa són alguns dels factors que poden frenar el despoblament i retenir i atreure talent a la comarca de la Terra Alta. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha dut a terme una diagnosi socioeconòmica amb la participació de 92 persones de diferents àmbits en 6 tallers d'anàlisi. Els resultats destaquen que cal impulsar la indústria agroalimentària i el turisme per generar oportunitats i revertir la pèrdua de població. La comarca avisa que la manca d'un model propi de gestió forestal i transició energètica posen en risc els actius agraris i turístics i aposta per una governança renovada, més compartida i participada. En la presentació dels resultats de la diagnosi aquest passat divendres al Poble Vell de Corbera d'Ebre s'ha debatut sobre el model agrícola de la Terra Alta, la cultura com a element de desenvolupament econòmic i turístic, la sostenibilitat ambiental, el model de governança i els recursos. La Terra Alta és la comarca de Catalunya amb més pes de treball autònom i predomina l'autoocupació i les microempreses. D'aquí la necessitat d'espais de coordinació per compartir projectes, una millora competitiva que s'aconseguiria amb infraestructures i serveis de suport a microempreses i autònoms. A primera hora del passat divendres es va registrar a l'Ajuntament de Tortosa la moció popular impulsada per Corembe, el col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre, i també per Tortosins pel monument, en què es demana la reinterpretació i el manteniment del monòlit franquista. Joan Otero, portaveu de Corembe, celebrava d'aquesta manera la resposta de la ciutadania i la celeritat amb què s'han aconseguit aquestes més de 1.400 firmes per demanar la reinterpretació i manteniment del monument franquista de Tortosa.
Hem avançat una miqueta més en el procés del nostre objectiu de tornar a presentar davant de l'Ajuntament la reivindicació de que es tingui en compte la votació del maig del 2017. Ha sigut una resposta explosional, no de lo que és la ciutadania, que en 10 dies, sense campanya, sense motivacions extres, només de boca a orella, han pogut presentar quasi 1.500 firmes que avalen aquesta inquietud de la ciutadania, que vol reivindicar-se, però sempre en un to de responsabilitat i sense cap estridència, no? De dir, escolteu-nos, i hem avançat un passet més. Molt bé, sí. Estem molt, molt, molt contents.
Tant el col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre com Tortosins pel monument defensen que cal respectar els resultats de la consulta de l'any 2016, on van votar més de 5.000 veïns de Tortosa amb un 68% a favor de reinterpretar el monument franquista. La moció popular ja està registrada i ara els grups municipals la votaran al pròxim plenari. Joan Otero, portaveu de Corembe, confia que els grups municipals valorin la moció popular registrada per demanar la reinterpretació i manteniment del monument franquista de Tortosa.
Ells decidiran, ells tenen que veure quina és la nostra i llavors a veure què és el que diuen. Tampoc vull valorar el tema, el tema s'ha de reflexionar. El nostre objectiu és sumar per Tortosa i no veiem que no hi hagi res dolent en què se'ns pugui escoltar. Deixo obert la valoració als grups, tots són tortosins, i penso que per Tortosa hem de buscar el millor. No vull valorar que sí, que no, ni res, no? Vull dir, exactament.
Aquesta moció s'haurà de votar en el plenari del mes de juny a l'Ajuntament de Tortosa, però arriba ja en el temps de descompte perquè Justícia preveu el desmantellament del monument en unes setmanes. El Centre d'Aviació Històrica de la Sénia cedirà al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, les rèpliques dels avions de la Guerra Civil Espanyola per a una exposició que prepara l'artista barceloní Francesc Torres. Seran, de fet, els elements principals de la instal·lació Vol Interior, que vol explorar l'impacte de la guerra des del cel durant el conflicte bèl·lic, tot revisant la idea del sacrifici. L'autor va demanar la sessió després de visitar el centre senienc, on s'exposen les rèpliques a escala real dels avions Polikarpov i Katyushka. Torres les relacionarà amb les obres de la col·lecció històrica del MNAC. L'Ajuntament de la Sénia contribuirà en la sessió al museu, que prepara un projecte relacionat amb la Guerra Civil i la memòria del conflicte en el qual s'inscriu l'obra. La denominació d'origen Tarragona està ultimant la creació d'una ruta per tal de potenciar els seus vins i l'enoturisme. En aquest projecte s'està treballant des de fa més d'un any i els impulsors esperen poder-lo presentar aquest mes de juliol. D'entrada, s'hi han adherit 19 cellers de les 4 comarques que formen la denominació d'origen, l'Alt Camp, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Tarragonès, i confien que en el futur se n'afegeixen més. La ruta del vi de la denominació d'origen Tarragona agruparà les propostes enoturístiques que ja ofereixen els productors i també es crearan esdeveniments i activitats noves que buscaran teixir aliances amb institucions i altres iniciatives similars. Vicent Ferrer, president de la denominació d'origen Tarragona, explica que l'enoturisme és una de les oportunitats que tenen els cellers per donar-se a conèixer.
La idea del projecte és la unió dels cellers cap a l'enoturisme, que és una de les oportunitats que tenim als cellers per donar a conèixer de primera mà i també aprofitant també que són espais oberts, lliures, a prop de les vinyes, amb natura. Llavors és una nova oportunitat enoturística o turística en general per aquí al Camp de Tarragona, i així lligar-ho també no només al turisme de proximitat, també al turisme internacional, que esperem que es vagi obrint, i és doncs la unió dels cellers és per arribar a fer més força doncs cap a tots els agents turístics de les nostres terres, no?
I és que avui en dia molts de cellers ja ofereixen individualment experiències enoturístiques que vinculen el món del vi amb l'esport, la cultura, l'aventura o la història. Des de fer marxa nòrdica entre vinyes fins a descens en caiac per l'Ebre, passant per preparar sushi amb fulles de cep o fer esmorzars de veremador. Això ha fet que els productors hagin vist com els seus visitants, a la vegada, s'acaben convertint també en compradors dels vins. Per tal d'aprofitar tot aquest potencial, Vicent Ferrer confia que amb la posada en marxa d'aquesta ruta s'afegeixin més cellers.
Oficialment hi ha 19 cellers en aquest moment. Han tingut més altes durant mentre ho hem estat fent. Han tingut alguna baixa mentre ho estàvem fent. O sigui que, bueno, al voltant d'una vintena. Quan això vagi rotllant, perquè durant, bueno, és un projecte a molt llarg termini, veurem doncs que hi podran entrar més cellers o menys. De fet, l'ADO som 30 bodegues, de les quals 19 participen en la ruta del vi. O sigui, hi ha cellers que, doncs, que potser no estan preparats o estan en fase de desenvolupament també, no? L'enoturisme.
El president de la denominació d'origen Tarragona, Vicent Ferrer, ha avançat que en aquest projecte s'està treballant per crear activitats i esdeveniments que estaran vinculats a la ruta.
És un conjunt d'informació que no només s'acaba amb un catàleg i una pàgina web, sinó que anirà recorrent-se al llarg de l'any doncs, amb diferents esdeveniments, activitats, aliança amb altres projectes o institucions, o és una oportunitat doncs, per ser més forts a l'hora de comunicar. A les xarxes també tindrem una xarxa específica i de fet, tal com dèiem, és una aliança també amb rutes del vi que hi hagi al nostre entorn a nivell de Catalunya, també perquè com més forts siguem a nivell de Catalunya amb el món del vi, més credibilitat, la gent tindrà més confiança amb el vi català, no? I jo crec que no és una competència, sinó és també una oportunitat a l'hora de crear sinergies.
La voluntat és lligar aquesta oferta amb altres modalitats turístiques que ja hi ha a la Costa Daurada i que serveixi també com a promoció del territori. La creació d'aquesta ruta per potenciar els seus vins i l'enoturisme està previst presentar-se aquest mes de juliol.
Serveis informatius d'Antena Caro.
PortAventura World ha reobert portes aquest passat dissabte amb un 30% més de reserves del mercat espanyol respecte a l'any 2019. El parc d'atraccions ha arrencat amb el 90% de la plantilla i amb la previsió d'ampliar l'aforament al 100%, ara limitat al 30%, aquest mateix estiu. La companyia ha invertit 5 milions d'euros en mesures de seguretat anticovid i 20 milions d'euros més en inversions per millorar instal·lacions i també el producte que ofereix. Recordem que PortAventura World va tancar el 16 d'octubre de l'any passat i després de 200 dies d'estar tancats ha tornat ara a reprendre l'activitat als parcs de PortAventura i de Ferrariland, així com també als hotels Colorado Creek, PortAventura, Gold River i Mansión de Lucy. També ha recuperat alguns dels espectacles històrics del recinte, com el Bang Bang West i Aus dels Paradís, i també l'animació al carrer. Per tot plegat, el director general de negoci de Port Aventura World, David García, afirma que estan molt feliços per la reobertura del parc d'atraccions.
Estamos muy, muy felices de estar aquí hoy. Sí, inauguramos la temporada hoy, 15 de mayo. Primero por nuestros empleados. Hoy tenemos a más de 1.500 personas, es el 90% de nuestra plantilla. Ha sido un año difícil para ellos y para nosotros es un honor volverles a recibir en Port Aventura. Segundo, por nuestros clientes, por supuesto, que esos clientes puedan volver a experimentar las emociones únicas de Port Aventura. Para ellos hemos estado trabajando todo un año, primero en medidas de seguridad, hemos invertido más de 5 millones de euros en medidas de seguridad anti-COVID y sobre todo en producto. En producto también hemos invertido mucho este año, más de 20 millones de inversión sobre la parte de hoteles. El Hotel Colorado tendrá una extensión de 141 habitaciones y una piscina completamente nueva, una nueva oferta gastronómica que respire también los mundos de Port Aventura y la fantasía de Port Aventura, así como nuevos personajes, los personajes tan amados por los niños.
David García també ha explicat que la prioritat de Port Aventura World és la seguretat dels visitants i per això han invertit 5 milions d'euros en mesures anti-Covid.
La prioritat absoluta per nosaltres és la seguretat. Hemos, como digo, 5 millones de euros de inversión, medidas de limpieza, vamos a limpiar completamente, desinfectar completamente todas las atracciones. Tenemos en los espacios cerrados, hemos comprado máquinas de emisión de CO2 para que haya una buena ventilación de los espacios cerrados y un equipo dedicado de unas 20 personas que ayudarán a asegurar que todo el mundo en el parque respeta las medidas de seguridad.
Segons García, des de l'anunci del final de l'estat d'alarma, les reserves del mercat espanyol han crescut un 30% en comparació amb la mateixa setmana de l'any 2019, abans de l'esclat de la crisi sanitària.
Vemos una temporada positiva. Desde que se anunció la terminación del estado de alarma, las reservas del mercado español han crecido un 30% en la misma semana con respecto al 2019. O sea, eso es una muy buena noticia, creo que para Port Aventura, pero también para el turismo en general. Y vemos que esta temporada pensamos que en el verano vamos a recuperar a nivel de 60-70% con respecto al 19, y en Halloween esperamos estar al mismo nivel que el 2019.
Pel que fa a l'aforament, David García, director general de negoci de Port Aventura World, confia a poder ampliar l'aforament al 100% aquest mateix estiu.
Empezamos con una limitación de aforo del 30%, eso es lo que hemos acordado con el Procicat. Nosotros esperamos, de cara al verano, cuando la vacunación prosiga a nivel del 70%, como está diciendo el gobierno central, que podamos liberar 100% del aforo, ¿no? Vemos que la demanda está ahí. Nosotros, por seguridad, tenemos ese aforo del 30%, pero es cierto que nosotros esperamos que de cara al verano tengamos la posibilidad de abrir el 100% del aforo.
Així, la companyia crearà nous espectacles amb Shrek, Big Bird, Oscar the Grouch i engegarà The Big Challenge amb la col·laboració amb la Liga. El projecte consistirà en un joc virtual i en el primer restaurant tematitzat de la Liga, que rebrà el nom de 29s.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, encara que la temperatura ha baixat arreu de la zona, comencem amb aquests 16 graus al Canà i una temperatura, però, més baixa a Gandesa, amb aquests 12 graus. I també amb aquest mestral, amb aquest vent que ha d'anar bufant bona part del matí, però amb la tendència de que vagi afluixant i fins i tot girant durant la segona meitat de la jornada. Ara mateix també tenim la presència d'alguns núvols aquests, però s'han d'anar trencant durant el matí, acabarà lluint el sol a partir de mig matí, s'espera molt bon dia, igual que quedarà així la resta de la jornada. Pel que fa a la temperatura màxima, avui quedarà més baixa que la d'ahir, però podrà pujar a valors de 25 i 26 graus, per tant, mantindrem aquest ambient suau durant les hores centrals del dia, sobretot. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.